Hola a tothom, benvinguts i benvingudes per ser un dia més aquí a la por com a camí. I com sempre tenim persones molt interessants que venen a conversar sobre el món emocional i sobre el nostre benestar. Avui ens acompanya la Carla Gràcia. Hola Carla, com estàs?
Hola, Esther, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per ser aquí. Us presento una miqueta la Carla, tot i que moltes persones la coneixereu. La Carla és escriptora i acaba de publicar, no sé si acabes de publicar o ja fa una miqueta, Carla?
Ja fa uns mesos,
Ja fa uns mesos.
el juny. És que
Al juny.
el panorama literari va tan ràpid.
Que em semblava que feia més temps. Doncs has publicat ara recentment Perfectament imperfecta. Aquesta novel·la que ara avui comentarem i que vincularem una miqueta amb el nostre món emocional, però la Carla ha publicat molts altres llibres. Us convido que busqueu doncs, totes les seves publicacions. També ets doctora en escriptura creativa i professora de la UIC. Moltes gràcies, com deia, per ser amb nosaltres avui. En aquesta novel·la, Carla, amb la que m'he sentit molt identificada com a mare, sento que retrates, no, una mica el caos de la vida que això que vivim ara pares i mares, sobretot en aquest cas, no, la mare que és la protagonista, la Ruth. I és un caos, però alhora a vegades ens sembla que ho tenim tot controlat fins que arriba a situacions que ens desborden i aquí la Ruth, la protagonista, la mare, doncs, amb tot aquest caos aprèn a callar, no? Una de les coses que m'ha sorprès, però que alhora que m'ha semblat molt interessant, és aquest comportament de la Ruth de callar, d'obeir, de ser aquesta mare perfecta, dona perfecta, com s'esperava d'ella. La Ruth és un exemple, Carla, de com vivim les dones ara o com la sobrevivim a vegades, la maternitat.
Jo crec que les dones al llarg de la nostra història ens han ensenyat principalment això, a callar i a fer el que toca, no? I el que toca és tirar endavant la família, calgui el que calgui, complaure els nostres companys, marits, i per sobre nostre, no? I això és una... Jo crec que és d'aquells pesos històrics que mentalment ja no estem d'acord, però emocionalment encara portem dins, no? Llavors, malgrat diguem, no, no, és que ara el meu company col·labora, no? Però bé, col·labora, no? És diferent, no? O participa, o m'ajuda, no? Fins i tot. O ja no el company, no? Amb els fills. És que no tinc temps per anar al gimnàs o per quedar amb les amigues. O... Per què? Doncs perquè els meus fills fan extraescolars, fan això, fan allò, no? I llavors la prioritat bàsica, central de la nostra vida durant molts anys és aquesta. És la maternitat i és la parella, la família, que no hi hagin fissures, preservar-la i a més, ara hi ha tot aquest afegit de les xarxes socials, d'aquest perfeccionisme que el que fa és que visquem una vida impostada, no? Perquè si entres a Instagram o a qualsevol xarxa, doncs tot són mares precioses que acaben de tenir fills i al cap de 2 setmanes estan com si fossin models i que no es queixen de res, que fan galetes fantàstiques de mill, quinoa i no sé quantos, i que bueno, tot és meravellós. I després quan van a la feina, a més no poden tampoc comentar el seu paper com a mares, perquè també han de ser professionals, líders, estar a primeres i no tenir debilitats, no? I llavors jo penso que aquesta pressió, no dic que, és a dir, evidentment anem evolucionant, no? I la meva àvia no treballava i tenia 6 fills, però no treballava, no? I tenia 6 fills. Ara potser en tenim 2, però treballem. Llavors, no estic del tot segura que haguem evolucionat en la direcció en la que necessitaríem com a vida, no? No com a professionals, no com a, sinó com a vida. Què és viure? Per mi viure és passar el temps que vivim, no arribar a un objectiu com a professional, no tenir dos fills, una casa i un marit content, no? Sinó viure en el dia a dia. Jo crec que aquest viure en el dia a dia se'ns oblida.
Ara pensava, no, com aquesta, realment aquesta, aquest comportament, no, aquesta actitud de la Ruth amb la seva vida de la protagonista, d'alguna forma, que és el de moltes dones i el que ens veiem abocades moltes dones a cercar aquest perfeccionisme que al final ens du, no, aquesta sensació de frustració, de no poder assolir-ho tot, lògicament, i d'algo que també li passa, d'alguna cosa que també li passa a la Ruth, que és aquesta desconnexió amb si mateixa, amb la seva pròpia persona. Ella acaba perduda una mica i acaba perdent una mica el sentit i significat de la seva vida, malgrat estimar molt els seus fills. Hi ha una cosa no importantíssima, que és que ella viu el diagnòstic de TEA, de trastorn d'espectre autista, del seu fill. I això, d'alguna forma, també ho viu des de la soledat, no? A mi m'arriba molta soledat d'ella en el llibre, ho sosté ella sola, no? Ara quan explicaves, no, les dones, doncs, tot el que han d'assumir. Com es gestiona una situació des del punt de vista emocional, així com a mare, com a mare o com a pare? Què és el que... Perquè és un llibre inspirat, òbviament, en la teva vida. Com se sosté això emocionalment? Se sosté? Què és el que fas? Què és el que t'ajuda? També per si altres mares o pares ens estan escoltant.
Jo sempre dic que el més cansat que portem les dones quan, com a mares, no és tant la logística, que també, no és tant en el metge o que ens truquin a nosaltres primer a l'escola, o sinó la capacitat i l'atenció a l'energia emocional de la família, no? A com està emocionalment a la família. Som nosaltres que calmem, que pacifiquem la família, que veiem arribar el company per la porta i ja veiem allà aquell núvol negre en el seu cap, no? I diem, mira, és igual, vés a donar una volta, queda amb un amic, no et preocupis, jo m'encarrego, però aquest jo m'encarrego mentre tinc potser, no sé, 60 exàmens per corregir, però ja ho faré perquè si no sé que entraràs, que ens discutirem, que es discutirà amb els nens, que... I llavors som grans pacificadores, no? I sostenim emocionalment la família, això valdria un Nobel de la Pau, ho dic sempre per les dones,
Sí.
no? Perquè és, energèticament és molta feina. Quan, a més, algun dels membres de casa, perquè pot ser el fill, pot ser la mare, pot ser... però es desestabilitza, no? Clar, si és un fill és molt pitjor, no? Perquè et sents culpable, perquè no ho entens, perquè no saps com ajudar-lo. Si, clar, jo sempre ho poso en context, perquè hi ha mares que tenen i pares que tenen fills amb una condició autista que no els hi genera una gran dificultat en el dia a dia, perquè és un diagnòstic molt lleu, perquè és una condició, i simplement coneixent-se, doncs, és passar-ho, però pot ser fàcil de conviure. Si no és així, si és un diagnòstic greu, si és un trastorn mental, si és una dificultat genètica, això és molt greu. Et sents molt malament com a mare, et sents molt desorientada, molt sola, com molt bé has dit, Esther, perquè, clar, no sé, el teu entorn moltes vegades per ajudar-te amb bona voluntat et diu, no passa res, no és tan greu, ja veuràs, són coses de nens, no? Ara perquè és que està reafirmant la seva identitat, o ara perquè... I clar, tu també els vols escoltar, però veus que no és així. Llavors et sents... Potser sóc jo, que ho estic malament, mirant malament, que no l'estic ajudant prou. Després vas a l'escola i com que moltes vegades el professorat no està preparat per gestionar situacions complexes amb infants amb dificultats, no? Doncs la primera reacció és justificar-se o justificar la classe i la culpa és teva, no? És que no li poses límits, és que heu de parlar amb ell perquè això no es pot fer, això no es pot tolerar a l'aula. No? Llavors, clar, vas a buscar-lo a l'escola i penses, mare meva, a veure avui què ha fet o què ha passat, no? I llavors, tampoc tu saps que posar-li aquest pes al teu fill no l'ajudarà, per tant, tu quedes tu, intentes que ell estigui bé. I el procés entre mare i pare de l'acompanyament d'un infant així és diferent. Normalment, les mares, quan ens donen una notícia de el teu fill doncs, té un problema greu, el primer que pensem és què he fet? Què vaig fer durant l'embaràs? Què vaig fer durant els primers mesos? Què he fet malament? No?
Que he fet
Com puc
malament, sí.
ajudar-lo i què he fet malament? I, en canvi, els pares és merda, per què m'havia de passar això a mi? És molt diferent.
Es viu
És
diferent,
molt
sí.
diferent. Ells se senten víctimes de la situació i nosaltres ens sentim culpables i volem solucionar-ho, no? Llavors, clar, fins que no intenten ells trobar la manera de gaudir del seu fill amb les condicions que són, d'estimar-lo, d'acceptar-lo, no? També tenen moltes pressions socials perquè el seu fill sigui molt intel·ligent, sigui arribi a no sé què,
I
guanyi no
tant.
sé quantos, faci, no? Fins que no superen tot aquest dol, ells van molt més lents emocionalment. Llavors, les dones ens sentim soles, molt més soles a casa. Per això un percentatge molt elevat de famílies amb infants amb aquestes característiques se separa, perquè les mares senten que han d'acompanyar els seus fills per sobre de tot i que no poden esperar els seus marits, que moltes vegades les responsabilitzen sense voler. Sense voler. Jo, per exemple, el meu company, excompany, pare dels meus fills, ens vam separar, en part per això, i ella està fent un esforç molt gran, no? I jo sempre li dic que ha millorat molt. Tot i així li costa. Hi ha molts moments en què em diu és que, clar, no hauria de ser tan difícil, no? I dius, ostres, ja fa molts anys que tenim el diagnòstic i tot i així encara li costa, no?
Penso que has comentat un tema molt interessant i que sempre és interessant quan parlem de pares i fills, però en una situació així penso que encara més, que és el de l'acceptació, no? Com els pares i mares necessàriament ens cal acceptar el fill tal i com és i això tingui un diagnòstic o una determinada condició o no. Moltes vegades projectem més o hi posem més el desig de com voldríem que fos el nostre fill i no tant la mirada coratjosa del que hi ha a la realitat, tal i com és, amb les seves llums, amb les seves ombres, com tothom, i com a partir d'aquí podem créixer, no? Sento que no estem tan preparats o preparades per acceptar, en general, allò que ens passa, allò que vivim. I això és molt fàcil de dir, però quan és una situació difícil no és tan fàcil de pair, eh? Però és veritat que en aquesta societat en la que vivim, no? Que d'alguna forma ens empeny a perseguir doncs això, objectius, somnis, que sembla que et convidin a creure en que pots aconseguir ser tot allò que vols ser. Això d'acceptar el que hi ha i que a vegades no pot ser, no ho portem tan bé.
No, ho portem gens bé. De fet, jo penso que la clau està en el fet d'entendre que els fills també estan per ensenyar-nos coses a nosaltres. No coses pràctiques com a pares, sinó com a persones, com a pares per descomptat. Però com a persones, no? Ens desafien allà on més mal ens fa. I això a vegades se'ns oblida. Allà on tenim la llavor de les nostres ferides és on ens criden els nostres infants, no? I si no ho veiem com una molèstia, ai, ara per què em fa això? Ara per què? Sinó com una escolta, com això per què em molesta tant? Llavors, és un gran procés d'aprenentatge i fa molta ràbia dir això, eh? Jo ho sé, i en la novel·la doncs ho plantejo perquè a mi
I tant.
en el seu moment, quan em deien, ai, la vida és un meravellós procés d'aprenentatge, em feia molta ràbia,
Ja,
perquè deia,
ja.
doncs ja estic una mica
I hi
cansada,
ha
no?
moments que ens cansem, sí, tal qual. Hi ha moments que dius, bueno, ara ja n'he après una miqueta, ja en sé, puc parar d'aprendre. O sigui,
I a vegades
aquestes
penso,
frases
jo per la propera vida, ja no, ja estic,
ja he
ja
fet el
ocupo.
cupo, ja he fet el cupo i ja l'he cobert.
Exacte. Però sí, però és una... És com una eina de vida que funciona molt, no? Si deixes d'intentar controlar la vida del teu fill, d'intentar com conduir el seu destí, i deixes que sigui la seva vida, això et transforma a tu, no? Clar, quan el Gael era més petit, jo intentava, lluitava contra el seu destí, no volia que patís, no que fos com era, és que no projectava i pensava, és que patirà, tindrà bullying, li faran dificultats, no? Tot, i...
I que a vegades no penses, bueno, tot allò que li pot arribar a passar i
Sí.
que al final quan deixes anar i te n'adones que al final el teu fill té la seva vida, no?
Exacte. Doncs jo lluitava amb el destí del meu fill, no? No volia que patís, no volia... Tot el que projectava que podia ser la seva vida moltes vegades era dolent, no? I volia canviar-ho. Fins que em vaig adonar que és que el que jo projectava per la seva vida potser no era el que ell volia i el que el faria feliç, no? Ara estic aprenent a... L'altre dia va ser un moment meravellós, estàvem al llit i s'estava adormint, no? I em deia, a ell li encanten els Pokémons, no? I em deia, l'Eevee, que és un Pokémon d'una protagonista, de la Chloe, és que és molt sàvia, el meu fill, si els escoltes, diu, l'Eevee de la protagonista de la Chloe no... Té com un desequilibri intern que fa que no pugui evolucionar. Diu, això els hi passa a tots els ibis, però aquest en especial. I jo li vaig dir, i què fan perquè evolucioni? Diu, no, no evoluciona. I juga, i està bé, i no li cal. Em va semblar tan meravellós
I tant.
que es projectés en això, de dir-me, d'alguna manera m'estava dient, mama, és que potser no arribaré a ser el que vosaltres us imagineu, potser no evolucionaré, però estic bé. I ja està. Llavors, quan parlem amb el seu pare, jo li dic, clar, jo el que m'agradaria és que fos el màxim d'autònom possible i que estigués el màxim d'estable emocionalment, però que tingui una feina o no, que, bueno, ja ho anirem veient, ja ho anirem veient, procuraré facilitar-li al màxim la vida si no ho pot fer ell, no? Clar que tots imaginem doncs, una persona que pugui ser autònoma, que arribi a totes les seves metes, però què són les metes, no? Que tot és una
Depèn,
projecció
no? Clar.
del sistema, en realitat, del que
Totalment.
nosaltres ens vam posar a sobre. Ell potser pot anar fent a hores les seves feines i tenir una, no sé, una vida molt més menys ambiciosa en aquest sentit i ser molt feliç.
Certament ho fem molt, penso això, els pares i mares, de mirada buscant, no? Allò que sembla que pot ser el millor pel nostre fill, doncs d'alguna forma transmetre allò que nosaltres havíem desitjat o estem desitjant o ens pensem que és desitjable dintre d'aquest sistema. I això ens porta a veure el nostre fill d'una determinada manera, a orientar-lo fins i tot acadèmicament o professionalment perquè tingui una feina que, no? Quan en realitat potser, ja no en aquest cas, sinó en qualsevol cas, el nostre fill potser té un altre desig, una altra motivació, unes altres ganes de fer i sobretot de ser, no? No, sento que no deixem prou espai als fills a ser qui volen ser i no qui nosaltres volem que siguin.
Tant.
i que d'alguna forma aquestes premisses, aquestes pressions que ja portem més o menys imposades a nivell de societat, si poguéssim posar-hi una distància i poguéssim reflexionar-hi una mica, potser deixaríem que els nostres fills siguin molt més feliços, no? Moltes vegades em passa que quan treballo amb pares i mares o també amb mestres, no? Ens enfoquem molt en els nens i està perfecte, perquè a més si ets mestre, doncs la teva feina és el teu motiu, no? Els nens són el teu motiu de feina, però sempre els dic, com millor estiguis tu, com més clares tinguis les coses tu, millor ajudaràs també els nens, no? Passa per també una comprensió cap a un mateix, de conèixer a mi mateixa, que aquestes situacions vitals, com tu deies, t'ajuden a conèixer i a créixer. I això també et porta després a conèixer millor els altres, a poder empatitzar millor amb els altres, que aquestes vivències com les que tu expliques en el llibre, doncs, i el moment precisament de tenir un fill et posa molt en joc, en el sentit de, bueno, realment empatitzes amb aquell nen, amb aquella nena, o realment el que estàs fent és d'alguna forma traslladar, no?, allò que tu estàs sentint en l'altra persona o intentant evitar que se senti d'una determinada manera. Perquè en el llibre també passa que sí que la protagonista, no?, intenta sostenir tot allò que li passa, però ho intenta sostenir des de la contenció i repressió absoluta. És a dir, aguanta, aguanta tant que s'ho menja tot, no? I d'alguna forma, quan es permet deixar-se anar és quan ella i el seu fill estan millor. M'agradaria abordar, si et sembla, aquest punt de la comprensió, de l'empatia, no? De com també podem millorar, què t'has trobat tu també a nivell d'entorn, com podem ser més empàtics en situacions així, perquè a vegades també donem consells i solucions fàcils a problemes difícils, i això en sabem tots, de donar consells a altres,
Sí.
però en la vida pròpia ens costa més, i suposo que tu en hauràs rebut uns quants.
Sí. Mira, per al que explicaves, has dit moltes coses molt interessants, Esther. Penso que és molt important, o a mi em va ajudar moltíssim, entendre que els crits del Gael que jo volia fer callar eren crits que jo tenia dins, no? Llavors, quan vaig descobrir-ho, quan vaig deixar de pensar el meu fill m'està maltractant i vaig començar a sentir per què em genera aquesta sensació de maltractament que jo tinc incorporada dins meu i vaig poder veure en mi doncs, el meu pare, com em cridava de petita, no? Homes que han abusat de mi o m'han violat o m'han maltractat al llarg de la meva vida i que tot això acaba col·lisionant, no? En un fill que és noi, que serà home, que jo continc, no? Aquesta bèstia que jo continc, per mi, que per mi és això, eh? I en realitat és un nen que té unes dificultats i que no té cap voluntat de fer-me mal, no? Doncs quan vaig poder veure amb aquesta bèstia en mi i començar-me-la a tractar i separar-me del que és ell i les seves dificultats amb les meves, vaig poder-lo començar a ajudar. Si no tenim aquesta part, aquestes ferides internes, si no ens les escoltem i ens les treballem, com molt bé deies, és que no podrem ajudar perquè tota l'estona estarem barrejant coses, no? I això influeix molt en el dia a dia social amb un infant així, no? Si estàs en el parc i ell comença a tenir alguna atac d'ansietat o alguna angoixa, el que vol tothom és que calli. No es pregunten què li passa, què és el que l'ha espantat, com us puc ajudar, no, no, és, ostres, què li passa a aquest nen, no? Que calli ja d'una vegada, no? O no se sap comportar. I això és coses que ells, aquestes persones, en la seva mirada, han viscut a casa i han patit, no? Llavors, jo penso que el més interessant és canviar aquesta mirada i entendre que el que aquests nens fan és de mirall. Són uns infants molt sensibles, nens i nenes, eh? Són infants molt sensibles que el que fan és de mirall de totes les coses que estan passant, que passen a la família, que passen a l'escola, a la classe, I si els escoltem, podem ajudar-los a ells, però també entendre millor, no? I el dia a dia és molt complicat, molt, molt complicat si tens un infant així, i encara ens falta molt per treballar, perquè és tot. És a dir, potser a la classe intentem aquesta inclusivitat, no? Que ens agradaria i que idealitzem, però en realitat el meu fill, amb una classe de 25 persones cridant, és que és impossible que pugui aprendre res. El que estarà és tota l'estona a la defensiva d'aquests crits, d'aquesta quantitat d'estímuls, no? Per tant, en concret, en el meu fill, el millor no és que vagi a una escola ordinària, com a mínim, els 5 dies de la setmana. Però és que, deixant a part això, quan sortim de l'escola, nosaltres, per exemple, el grup de WhatsApp de pares i mares de l'escola ordinària que anàvem, no ens van acceptar fins que no vam fer el 30 minuts sobre l'escola inclusiva. Perquè és que la gent, davant de la raresa, se n'aparta, li fa por. I llavors, sí, vine a l'aniversari del meu fill amb el teu fill petit, però no amb el gran. O sí, però sí, no sé, jo a vegades al Gael li haig de fer un crit, perquè moltes vegades no hi és aquí, no m'escolta, està en el seu món. Però no és un crit d'agressivitat, és un crit d'alerta, d'epa, no corris, que t'atropellaran perquè estan en un altre lloc. I el que et trobes és sempre un judici, no? Un judici extern.
Vivim el desconegut a vegades des de la por i això fa que ens apartem de determinades situacions en lloc de, doncs, a lo millor, no? A través de la curiositat, l'interès, de més la comprensió, no? Acostar-nos-hi a aquesta por al desconegut a vegades fa que ens apartem. I et volia preguntar fins a quin punt al principi, no? Sobretot, perquè entenc que ara es nota, no? Que hi ha un treball personal i de tot plegat que us ha ajudat moltíssim, però com aquesta por més cultural, el què diran, sí? El què pensaran els altres, por a no estar a l'alçada, por a no complir les expectatives, no? Com a mare, com a dona d'una determinada edat en aquesta societat. Com t'afecta com a mare i com a dona, què fas amb això? Saps quan t'hi trobes?
Molt interessant, Esther, perquè ens afecta moltíssim, pares i mares, però a les mares d'una manera espectacular, no? Clar, a mi el que m'ha ajudat el meu fill és que, com que no puc encaixar enlloc, no espero fer-ho, no? Llavors, no ho sé, ahir tenia una festa infantil de Halloween i totes les mares fent una gimcama pels nens i els pares allà estirats a les hamaques, bueno, jo al·lucinava, xerrant, no? I no sé, era... Jo ara visc en un altre món, no? És com... No m'ho puc permetre, això. És a dir, tenir un fill així implica que tots dos membres hem d'estar a totes. I si no, jo ho he dit alguna vegada, amigues meves o famílies que estan passant per coses similars, s'acaben separant per poder conciliar, de veritat, perquè la mare no tingui el pes a sobre, no? Llavors això vol dir una ruptura que socialment, encara que n'hi hagin moltes, socialment encara costa molt. A mi hi ha amigues que, com tu dius, aquestes solucions fàcils, no? Hi ha amigues que m'han dit: no et preocupis, que ja tornarà. I em van dir: vull que torni, no? És una... Vull dir, ja hem fet el que havíem de fer, no? Vull dir, no. I amb el Gael també m'han dit moltes vegades: no et preocupis, que ja s'arreglarà. I dius que no és un cotxe que es pugui arreglar.
No és
És una cosa que s'ha de sostenir i ja està. Llavors, quan t'alliberes, la gràcia d'aquests infants o de situacions extraordinàries de la vida també passa. M'he trobat amb mares que han tingut càncer, per exemple, no? I que han estat molt a punt de morir, o de situacions molt extremes, que t'alliberes de moltes pressions que no et servien de res i per fi et decideixes a viure la vida que volies viure, no? I que sí, no? Jo, en el meu carrer, que vivim en un poble, Hi ha tres botigues que no podem entrar, amb el meu fill ja ho sabem. I hi ha botigues que són molt amables, no? Hi ha persones que ens miren malament. Jo quan vaig començar a escriure el llibre, bueno, no, vaig escriure'l, en realitat l'escrivia en el mòbil, estonetes que portava el meu fill a la psiquiatra o a la psicòloga per parlar amb mi mateixa, perquè si trucava la meva mare i li deia és que el meu fill està començant a veure que ens persegueixen, què vol dir això, no? És que el següent és un brot psicòtic, sortirà amb un ganivet i començarà a matar la gent. Vull dir, en el nostre imaginari això és molt bèstia, no? I no és cert i no és real. Doncs si no ho és, ho hem de poder parlar, ho hem de poder compartir, no? I la meva mare va estar molt en contra de que publiqués, encara li costa, de que publiqués aquest llibre, no? En el qual deia que t'ho diu. I no ho estava dient exactament en el meu fill, sinó a la situació, a les dificultats, a mi mateixa, no? Però, bueno, no és el que toca. El que toca és dir que els teus fills són meravellosos, que la maternitat és meravellosa, que podem amb tot, que, bueno, potser avui tenim un mal dia o estem cansades, però podem amb tot. Doncs no, a vegades la vida és molt difícil, a vegades no tens ganes de posar-te a jugar a nines amb els teus fills, perquè tens 80 coses al cap, a vegades estàs cansada de la parella, de la gent, necessites silenci i no ho trobes, no? I ho hem de poder dir, i ho hem de poder.
Sí, penso que aquesta és una de les claus precisament, no, del llibre, ja no, no només a través del títol, de Perfectament Imperfecte, sinó tot el que t'arriba a remoure en el sentit de, bé, no passa res, ningú arribarà a ser de perfecte, no cal que persegueixis aquesta mena d'utopia impossible d'aconseguir, i com podem viure molt més tranquil·les i molt més alliberades acceptant, no, aquestes, pues això, aquests els obstacles que al final ens posa la vida i les fragilitats que tots i totes tenim i que hi són, de les que intentem no parlar-ne, que intentem tapar, que és el que intenta també fer la Ruth en aquest llibre, però que després la situació acaba sent, i la mateixa vida, no, t'acaba portant a un lloc en la que sí o sí necessites, doncs, deixar anar. Penso que viuríem molt més tranquils i tranquil·les des d'aquest altre lloc, Carles. I és veritat, i estic molt d'acord amb tu, que a vegades aquestes vivències tan extremes ens posen en un lloc en el que sí o sí necessitem prendre decisions de com volem viure. Mentre que si estem a la roda del dia a dia, no ens adonem de qui volem ser, ni deixem espai de per qui volen ser els nostres fills. I això al final acaba reduint el nostre benestar, no? Pel que deies, em sembla que una de les coses que t'han ajudat més és aquesta, precisament, aquest sentiment de no haver de complir amb aquestes expectatives ni haver de ser, sinó alliberar-te d'això. Això és el que t'ha ajudat a sentir-te millor, entenc.
Sí, totalment. Penso que quan ens anem traient com cossets, no?, i màscares, perquè en realitat el que esperen dels altres què és? És que ni ho sabem. És una projecció del que nosaltres imaginem que els altres esperen de nosaltres. Per tant, és impossible assolir-ho, perquè és que ni nosaltres mateixos ni els altres, que estan tan perduts com nosaltres, ho saben, no? Llavors, clar, és com jugar un joc que ningú en sap les normes. Llavors, sí, és veritat, sent jo mateixa em sentiré estranya a tot arreu. Doncs, què faig? Redueixo el soroll, no? No vaig a llocs on no em vingui de gust anar. També passa, no?, quan tens una situació molt extrema, que valores més el temps que tens, no? Jo valoro molt el temps que tinc per mi. I ara em fa molta il·lusió estar aquí parlant de coses tan profundes perquè m'enriqueix, no? I després me n'aniré havent reflexionat i sentint, però si no ha de ser així, no em ve de gust anar a parlar del temps amb ningú, no? Perquè el temps és l'únic que val la pena, no? Perquè jo no sé què li passarà amb el meu fill, no sé què necessitarà de mi, no sé... I llavors, el temps que estic amb mi mateixa ets està bé. Ets està bé per mi, ets està bé per estar després bé amb ell. Hem reduït relacions infructuoses de família, d'amics, de coses que no siguin realment fonamentals, no fa falta. I valoracions i judicis tampoc fan falta. Llavors, a la mínima intervenció, molta consciència, això sí, és a dir, jo vaig a la psicòloga, el Gael també, fem tot un procés de creixement, de reflexió, jo m'equivoco molt i ells ho saben, els meus fills, que això és fonamental per ells, perquè així no els hi poses la pressió que ells tampoc s'han d'equivocar, no?
Ja.
És que aquí a casa s'equivoquem tots, fem tots el que podem.
A tot arreu, no? Ens equivoquem,
Exacte,
total.
exacte. I l'humor, jo penso que l'humor ens ajuda molt, molt a viure, no? Quan et veus a tu mateixa amb perspectiva, que això també el Gael m'ha ajudat molt, perquè, clar, les situacions que visc amb ell a vegades són tan extremes que són molt hilarants, no? Vull dir, no sé, pots posar en la branca més dramàtica o en la branca
Ja.
més hilarant, no? Tu vols mantenir i vols anar perfecta, vestida, no sé què, i anar al mercat i portar-te bé amb tot el carrer i tot, no? I en la realitat és que després el Gael agafa una, no sé, s'embolica amb ell mateix, obre la porta de casa que està a peu pla i surt despullat al carrer dient: ets la pitjor mare del món, et mataré.
Ja. A
No
partir
té
d'aquí ja.
sentit, l'esforç de les altres coses no tenen sentit, no? Llavors, bueno, tu pots pensar: ostres, pobre, està patint, no? Sí, és veritat, però si ho mires en perspectiva i després, a més li transmets i li dius: Gael, tu has
Ja.
vist el que has fet, és que té molta gràcia, no? Llavors, ell mateix també riu i en un altre moment serà més capaç de preservar i no arribar en aquest extrem, no? Això també crec que és important, no? No entrar en els infants en la nostra societat tan estimulada, amb tanta pressió, viuen tot amb molt de dramatisme, no? Amb molta severitat, amb molt rigor. Si els ajudem a posar humor, no? A no ser tan exigents i a riure'ns una mica, això també els ajuda.
Aprendre a riure'ns també d'això, dels nostres errors i de nosaltres mateixos, que això també hi surt en el llibre, no? Ja tot queda amanit, tota aquesta història queda amanida amb tocs d'humor molt interessants que ens fan rebaixar, no? També relativitzar aquesta duresa amb la que a vegades vivim la vida. I és veritat que en situacions més extremes i més difícils, doncs, com més humor hi poses per sobreportar, no? Per portar la situació molt millor. Doncs moltes gràcies, Carla. Podríem, jo crec, estar parlant
I
molta estona
tant.
més.
Ha estat molt, molt interessant i penso que és un debat, la relació amb nosaltres i l'entorn, no? Jo ara he tret un llibre sobre la Jane Austen, els valors que ens transmet la Jane Austen, perquè sempre ha estat considerada com una novel·lista de novel·les romàntiques, romanticones, no? Fins i tot li dirien, i em sembla molt greu. Ella parlava de la relació entre nosaltres i els altres com a comunitat, no? I al final és això, com un tu es relaciona sense perdre la individualitat amb un ells, no? Amb un altres, no? I com aquest tu també del teu fill i vols que sigui perfecte perquè és representació de tu,
De
dels
tu.
altres, no? I
Sí.
doncs no. No ha de perdre aquesta individualitat. Jo no em cansaria de compartir-ho perquè aprenc cada dia. No és una cosa que acabis de, com em diu el meu fill, és una cosa que hem d'aprendre cada dia, mama. Jo sí, exacte.
Total. I sento que és això, no? Aquesta situació que és més límit, doncs, o com més complexa, et posa més en aquest lloc, però com tots els pares i mares tenim en el fons, no? L'oportunitat amb els nostres fills d'aprendre i de créixer com a persones. Això és una cosa que tu deixes clar en el llibre i em sembla preciós. No només els fills aprenen de nosaltres, nosaltres podem aprendre molt d'ells i elles i podem créixer com a persones. I com més creixem, com més autoconeixement, com millor estic amb mi mateixa, millor podré estar amb ells, no? I hi ha una frase al llibre, n'hi ha moltes de boniques, me n'he anat anotant algunes, i si et sembla, acabaríem un parell i si vols tu les completes, però en aquell llistat, no, d'aprenentatges que fas del teu fill, que en el llibre hi ha una que m'ha encantat, que diu: "He après que em treus la força per viure i també em dones aquesta força per viure". I una de les últimes és: "La vida és estimar i sentir-nos estimats".
Exacte, és que al final dels dies, no? Jo penso, no, amb aquestes grans figures que tenim com a referent, no? Aquest home que ha aconseguit no sé què, aquesta dona que ha arribat a no sé què, o que és tan el que sigui, no? Al final, quan deixen el focus, tenen una mare que necessita les seves cures, tenen un fill amb qui no es parlen, tenen una germana que no veuen prou, i això és el que al final dels dies els afectarà o els quedarà, no?
Totalment.
Molt més que el currículum de la Wikipedia, no? Llavors, jo penso que aquesta vida íntima, començant per nosaltres mateixos i el nostre interior, és on hem de posar més el focus i gaudir-la. Perquè això és la vida, totalment.
Doncs penso que és ideal, si et sembla, que puguem acabar aquí, no? Amb aquesta mirada cap a la vida, molt més íntima, molt més personal i fins i tot molt més connectada amb un mateix i amb els altres. Moltíssimes gràcies, Carla.
A tu, Esther, per la feina que fas amb aquest programa, perquè és molt necessari. M'encanta que es digui La por com a camí, perquè, per exemple, en el meu cas, amb el meu fill, la por em podria portar a medicar-lo extremament, a tenir-lo totalment controlat, no? I a posar una distància, no? I en canvi, la por justament m'ha fet entendre'l més, m'ha fet anem a abocar-nos en aquesta por, per què ens fa por allò, no? I crec que és meravellós. Desitjo que l'escolti moltíssima gent perquè ens pot ajudar molt.
Doncs gràcies a tots i totes també per ser aquí un dia més. Ens veiem properament amb més converses tan interessants com la d'avui. Gràcies a tothom.